Tres Mons, amb Pere Vilanova.
Són gairebé 10:45 i hem donat una mica de descans en Joan Barril i saludem aquesta hora en Pere Vilanova. Bona nit, Pere.
Bona nit.
Després de 2 mesos de parèntesi, avui s'ha reprès a l'AIA el judici contra l'excap militar serbo-bosnià Ratko Mladic. Pel seu paper a la guerra de Bòsnia, el Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia el jutja per genocidi, crims de guerra i crims contra la humanitat. Aquestes acusacions recauen sobre Mladic des del 1996, però no se'l va capturar fins ara fa un any. A partir de llavors, a més, hi ha hagut dificultats de procediment que han endarrerit el judici fins avui que s'ha reprès. Hem de pensar que funciona la justícia internacional?
Bé, hi ha dos problemes diferents. Començant pel final de la pregunta, és veritat que la justícia, per ser justa, i sobretot la justícia penal en temes tan serios, vulguem que no, ha de ser molt garantista, i molt garantista vol dir molt lenta. Aquí va haver-hi un error de tramitació d'un document de defensa i s'ha parat el procediment 2 mesos. Això, sí, pot semblar difícil d'entendre, però bé, acceptem que la justícia penal sigui lenta perquè tingui totes les garanties l'acusat, perquè així, bueno, pensem, si el condemnen, doncs almenys ha tingut dret a un judici just. Per què no el van enganxar durant tants anys? Això no és un tema de la justícia internacional, això és un tema de les autoritats sèrbies que, per activa o per passiva, d'una forma o altra, van deixar passar fins que un govern serbi, l'actual, diu, bueno, anem a buscar-lo en sèrio, i el van trobar bastant ràpid.
Mm-hmm. O sigui, hem d'entendre que la justícia funciona.
No, que les malfuncions que té no són totes per culpa de la justícia, d'una part, i per l'altra, que algunes són inevitables. Dir, un jutge nord-americà famós va dir una vegada, escolti, no em vinguin amb aquestes presses, vostès m'han de dir si volen una justícia ràpida o una justícia justa.
Uh-huh.
Si la volem justa, de vegades serà lenta. I les víctimes tenen dret a irritar-se, clar.
Precisament les dificultats i les limitacions del Tribunal Internacional per l'Antiga Iugoslàvia i també, en el cas del Tribunal Internacional per a Ruanda, van fer repensar aquests òrgans i es va crear el que avui anomenem el Tribunal Penal Internacional. Quines dificultats hi ha entre aquests tribunals, diferències, volem dir, hi ha entre aquests tribunals específics i aquest que és el penal internacional?
D'entrada hi ha diferències de jurisdicció. El de l'AIA i el de Ruanda només es van crear per ocupar-se només dels conflictes respectius de Iugoslàvia i Ruanda. I, en canvi, el Tribunal Penal Internacional és permanent, es va assignar a Roma l'any 99, va entrar en vigor pocs anys després. La dificultat era, probablement, té a veure amb una raó política. Els de Iugoslàvia i Ruanda es van fer més ràpid perquè alguns estats no s'hi van oposar, és a dir, van trobar que si era només per Ruanda i Iugoslàvia, doncs que ja estava bé. Un tribunal internacional permanent, perquè els altres tenen vida caducada, és a dir, hi ha un moment que s'acabarà la seva funció, vol dir que acceptes un tribunal permanent, global, d'escala mundial, i sempre hi serà. I per això alguns estats van posar sèrie resistència i només va poder entrar en vigor quan un número determinat d'estats de la comunitat internacional va signar, diríem, el tractat corresponent. Així i tot, n'hi ha de molt importants, el que jo dic, el millor de cada casa, que no han acceptat la jurisdicció. I, per tant, en teoria, no poden ser jutjats davant del Tribunal Penal Internacional.
Uh-huh. Però, esclar, què determina si es jutja una persona al Tribunal Penal Internacional o no? Perquè, per exemple, el Mubarak l'han jutjat a casa.
No, perquè és un tribunal, aquest és un tema una mica tècnic, però és un tribunal que un dels acords perquè fos possible que veiés la llum és que és un tribunal sempre subsidiari. És a dir, si un personatge d'un país determinat és acusat de crims contra la humanitat, el Tribunal Penal Internacional només el pot jutjar si l'estat del qual és membre, ciutadà, no el jutja.
Uh-huh.
I per això té prioritat sempre la jurisdicció nacional, per dir-ho així.
L'Egipte va dir, nosaltres el volem jutjar.
Sí, exacte. I llavors hi ha països que ho faran en sèrio, els egipcis l'han jutjat, però hi ha països que faran, passarà segur, en el futur, faran servir aquesta prerrogativa per fer veure que el jutgen, però probablement no jutjar-lo.
Ja.
I el dret internacional no funciona com el dret penal dels països, dels estats democràtics de dret. Funciona sempre com el resultat d'uns acords entre estats i el que vol s'hi fica i el que no, no. No és gaire just, però és com funciona el món. Així i tot, jo soc dels que pensa que només que existeixi, comparat amb diversos segles anteriors, ja té una ombra que dissuadeix certes coses. És a dir, els polítics de tot el món, inclús dels països que no han firmat el tractat, tenen por del tractat internacional, del Tribunal Penal Internacional. És a dir, que algun valor dissuasori té.
I aquests països que no han firmat, que estem parlant no de països petits i poc influents, estem parlant, per exemple, d'Estats Units, de Rússia, d'una potència com la Xina o com Israel.
Índia, Pakistan.
Té sentit?
Quina casualitat, els que tenen armes nuclears i
ja
no se sotmeten al tractat de no proliferació nuclear.
I I quin sentit té, és a dir, quin resultat pot donar un Tribunal Penal Internacional quan potències tan importants i tan determinants en la geoestratègia teoria, mundial no hi juguen?
Clar, en teoria, i això encara és més tècnic, s'ha de mirar, diguem, el protocol de funcionament del Tribunal Penal Internacional, i ha passat, per exemple, amb el cas d'Israel, alguns dignataris israelians, quan viatgen a l'estranger, miren molt en quins països van per evitar països on la jurisdicció nacional invocant crims contra la humanitat decidís detenir-lo. Així i tot, la meva interpretació és que hauria de demanar a Israel si estaria disposat a jutjar-los, i llavors Israel si digués que sí es queda la jurisdicció. Però algun, comparat amb l'època, diríem, fins fa, perquè tot això és posterior al món bipolar, comparat amb el que passava fa més de 20 anys, vol dir que una certa ombra d'una justícia internacional està emergint, i això, dintre de totes les precaucions que s'hagin de dir, està bastant bé.
Per tant, ho hem d'entendre com un pas endavant.
La humanitat avança a petits passos. Ens agradaria que anés més ràpid, però és el que hi ha.
Molt bé. Pere Vilanova, gràcies i molt bona nit i bon estiu, perquè avui és l'últim dilluns que vens de la
avui,
temporada.
Avui, si ja m'he informat, no, l'últim dia de l'estiu, no, perquè el 3 de setembre, si encara en voleu, és encara estiu, tècnicament parlant.
Molt bé.
Però ja sabem tots que és a tardor.
Molt bé, doncs. Fins al 3 de setembre, Pere.
Bona nit.